Bé, bon dia. Benvinguts. Mirem de començar puntualment, ja que hi som, i com sempre passa, tenim doncs bastanta feina durant tot el matí. Reprenem les sessions d'aquest congrés amb la conferència de Mite Casacoberta. La professora Casacoberta ho és d'aquesta casa, de literatura catalana contemporània. Els seus primers treballs de recerca se situen en el camp, ara ho comentàvem, de la història local, perquè refereixen als Jocs Florals d'Olot, com ja han tingut ocasió doncs, de comentar aquests dies. Va ser un estudi sobre els certàmens d'aquesta ciutat d'Olot, que es va publicar el 89, i des de llavors no ha perdut contacte amb aquesta temàtica vinculada als certàmens i Jocs Florals. El 2010 va publicar un extens volum sobre els Jocs Florals de Girona, amb estudi i edició de materials d'aquelles convocatòries que van de 1902 a 1935, un estudi que va ser una eina per entendre el funcionament de les xarxes culturals que serveixen de fonament a la cultura del catalanisme. S'ha interessat també per la construcció de la imatge i del paisatge de la ciutat a través de la literatura. Va ser autora una de les autores de l'Atlas Literari de les Terres de Girona, que es va publicar el 2003, i conjuntament amb Marina Gustà va organitzar un cicle de conferències sobre la construcció narrativa de Barcelona. Va donar lloc a un projecte amb la Fundació Antoni Tàpies, inclòs en la publicació Narratives Urbanes, la construcció literària de Barcelona. I ara, doncs, ens parla dels Jocs Florals de Barcelona, els Jocs Florals de la Llengua Catalana, la reconstrucció literària de la imatge de la ciutat. Endavant, Mita.
Molt bé, moltes gràcies, Narcís, i moltes gràcies per ser aquí. Jo faré una intervenció que d'entrada ja aviso que pot ser una mica desorganitzada, però en principi l'he intentat de dividir en dues parts. La primera, que és fonamentada en la imatge de Barcelona en els primers anys dels Jocs Florals de Barcelona, i després faré un salt molt important cap als Jocs Florals de l'exili i la imatge de Barcelona que d'alguna manera m'ha semblat o ens ha semblat en el marc del projecte que hem intuït que tenia aquesta ciutat. Per tant, començaré. No faré servir PowerPoint, em sap molt de greu, faré allò de llegir, intentant que no sigui gaire feixuc. Bé, un dels objectius del projecte de recerca que ara fa 3 anys vam presentar amb el títol de Literatura i Corrents Territorials 2, la construcció literària del paisatge a través dels Jocs Florals i certàmens literaris en llengua catalana, 1859-1977, es proposava detectar i analitzar críticament els elements paisatgístics que la literatura converteix en símbol i mite d'una determinada identitat nacional. En relació amb el cas català, la Costa Brava, Girona la Morta o el paisatge d'Olot havien estat objecte d'anàlisi en el marc d'un projecte anterior, el desenvolupament del qual ens havia permès detectar, per una banda, la importància d'altres espais simbòlics i o mítics, com l'Empordà, el Canigó, el Montseny, Montserrat, el Pirineu, la muntanya catalana, el triangle balmesià format per Olot, Vic i Berga, l'arc mediterrani transfronterer o la mateixa ciutat de Barcelona. I per l'altra, i en estreta relació amb els mecanismes de selecció i patrimonialització que converteixen uns espais físics concrets en espais literaris simbòlics per a una comunitat, la rellevància d'una institució literària tan mal coneguda en tota la seva complexitat com són els Jocs Florals i certàmens literaris que a partir de la segona meitat del segle XIX proliferen en les terres de parla catalana i que contribueixen de forma determinant a l'establiment de la xarxa cultural del catalanisme, ja sigui en sentit regionalista o bé nacionalista. Perquè el fenomen del paisatge forma part integrant, junt amb la llengua, els llocs de memòria, la història, l'erudició, els monuments, el folklore o les tradicions inventades del procés de construcció de les identitats nacionals que té lloc a Europa al llarg del segle XIX. I l'art i la literatura, que participen activament en aquest procés, esdevenen elements actius en la construcció d'espais simbòlics de la nació i en la generació, com explica Marie Thiès a la creació de l'identitat nacional, dels estereotips de paisatge nacional. La mateixa historiadora, en el llibre recent titulat La fàbrica de l'écrivain national entre literatura i polític, publicat ara 2019, remarca també la importància del moment en què es construeixen aquests espais simbòlics. Diu, nació, literatura i écrivain són de termes dont le sens actuel est formé durant la període 1750-1850. Roger Chartier, en una ressenya recent també a Le Monde, destaca com una de les tesis del llibre de Thiès que le génie singulier de certains écrivains fait alors de la littérature, désormais identifiée aux belles lettres et distinguée de la rhétorique et de l'érudition, un lieu privilégié où se reconnaissent la conscience d'appartenance et les principes spirituels qui définissent la nation. Dans cette relation, l'institution étatique de l'État n'est pas toujours nécessaire, puisqu'il est des nations sans État, pas plus qu'il n'est nécessaire une langue propre, puisque diverses littératures nationales, américaines ou africaines, peuvent se construire dans une langue qu'elle partage avec d'autres. Però en el cas que ens ocupa, com bé sabem, l'opció que es fa és construir la nació a través d'una llengua pròpia. La institucionalització de la llengua i la literatura catalanes a partir de la instauració dels Jocs Florals de Barcelona l'any 1859 esdevindrà una fita cabdal en el procés de construcció de Catalunya com a nació, amb la ciutat de Barcelona com a principal punt de referència, també com a paisatge literari o com a espai simbòlic de la nació dels catalans. Josep Maria Domingo ha posat certament les bases per a una nova interpretació del fenomen dels Jocs Florals en el marc de la història cultural d'abast europeu i n'ha destacat el sentit monumentalitzador de la moderna ciutat industrial sotmesa a un radical procés de transformació i socialment i políticament tensionada. Ahir, a més, vam tenir ocasió de veure des de dintre el funcionament del dispositiu, que em va agradar molt aquesta paraula. Socialment, per l'aparició d'un proletariat cada vegada més organitzat en la defensa dels drets individuals i col·lectius en contra de la burgesia liberal que lidera el procés de construcció de la gran metròpoli mediterrània i que no dubtarà aquesta burgesia a buscar la connivència amb els sectors més tradicionalistes i conservadors d'allò que en diem la muntanya catalana. I políticament, pel conflicte d'interessos amb l'Estat espanyol, en relació amb una política d'uniformització i centralització que opta per Madrid com a capital, amb totes les conseqüències que l'estratègia política de relegar Barcelona a la perifèria, en sentit literal i figurat, comporta. Sobre aquest doble eix pivota la construcció literària de la imatge de la ciutat i la col·lisió de les diferents màscares literàries que d'una manera o altra en determinen l'evolució, ja que una màscara no deixa de ser una forma de realitat a partir del moment que, més que de la realitat, hem de parlar de les seves representacions i dels usos ideològics i polítics d'aquestes representacions. Centraré la meva intervenció, doncs, en dues d'aquestes màscares literàries sobre la ciutat de Barcelona i els seus usos i representacions. En relació amb el títol de la ponència, dels Jocs Florals de Barcelona, els Jocs Florals de la Llengua Catalana, la reconstrucció literària de la imatge de la ciutat, em sembla interessant focalitzar el canvi de nom que es produeix entre els Jocs Florals de Barcelona, els de l'interior, evidentment, i els Jocs Florals de la Llengua Catalana, els de l'exili, perquè té a veure amb un doble procés de construcció i reconstrucció de la imatge de la ciutat de Barcelona abans i després de les ruptures del 1939. Certament, quan es pren la decisió d'organitzar uns Jocs Florals itinerants a l'exili, el 1940, el nom de Barcelona deixa el lloc al de llengua catalana. El fet és obvi i es podria explicar perfectament pel fet que a l'exterior allò que cohesiona els exiliats és la llengua entesa com a símbol de la catalanitat o de la nació. Això no obstant, una de les conclusions a què hem arribat en el decurs del projecte és que, malgrat les diferents màscares idealitzadores construïdes sobre Barcelona des de començament del segle XIX i molt especialment a partir de la segona meitat d'aquest segle XIX, com a capital de la nació dels catalans, la identitat múltiple i complexa de la ciutat, que, deixem-ho dir d'aquesta manera, s'entossudeix a manifestar-se una i altra vegada, resulta profundament incòmode al catalanisme en totes les seves diverses formes. I, per tant, el nom i la imatge de Barcelona progressivament anirà desapareixent de la literatura floralesca. A partir de 1939, quan hom es planteja de mantenir la tradició dels Jocs Florals a l'exili, la imatge de Barcelona s'ha dissolt ja en una abstracció, la ciutat dels ideals, entre cometes, la Catalunya ciutat. L'exemple més clar d'això seria la ciutat llunyana de Màrius Torres de l'any 1939. Ara que el braç potent de les fúries a terra, la ciutat dels ideals que volíem vestir, entre runes de somnis colgats, més prop de terra, pàtria guarda'ns, la terra no sabrà mai mentir. Entre tants crits estranys que la teva veu pura ens parli, ja no ens queda quasi cap més consol que creure i esperar la nova arquitectura amb què braços més lliures puguin ratllar el teu sol. Qui pogués oblidar la ciutat que s'enfonsa? Més llunyana, més lliure, una altra n'hi ha potser, que ens envia per sobre d'aquest temps presoner batecs d'aire i de fe. La d'una veu de bronze que de torres altíssimes s'allarga pels camins i eleva el cor i escalfa els peus dels pelegrins. I el que en queda, simbòlicament parlant, és la llengua. Perdoneu. Per tant, anem cap als Jocs Florals de Barcelona i la construcció del que he dit la ciutat comtessa. Els Jocs Florals instaurats el 1859, patrocinats per l'Ajuntament de Barcelona en el context de la reforma i expansió de la ciutat, tenen com a principal objectiu, vist a posteriori i fent ús d'un anacronisme, la construcció de la màscara de la Barcelona ciutat en el context de la construcció dels regionalismes europeus com a cap i casal del territori català i com a gran metròpoli mediterrània vertebradora dels territoris de parla catalana i, jo diria, també Occitània. L'August em perdoni, Mallorca, València, Rosselló i també Occitània. Es tractava de promoure l'encaix de la pàtria petita en el marc de la pàtria gran, Espanya, i la construcció, en paraules de Fradera, del llenguatge del doble patriotisme. En el àmbit cronològic de 1859-1868, més o menys, posem l'accent en el lloc i partim de la interpretació sobre els Jocs Florals com a instrument monumentalitzador, un altre terme que prové de Josep Maria Domingo, de la ciutat moderna i sotmesa a importants processos de transformació, entre els quals no és pas el menys important el doble procés de revolta que es produeix durant la primera meitat del segle XIX contra la implantació de l'estat liberal de model jacobí, uniformitzador i centralitzador, amb efectes molt evidents sobre l'estructura territorial i econòmica espanyola, que té com a conseqüència l'esclat de les diferents guerres carlistes i la revolta social protagonitzada per les classes treballadores sotmeses a l'explotació pròpia del nou liberalisme econòmic aplicat tant al camp com a la ciutat. El malestar social és especialment important a Catalunya. Per una banda, Barcelona es converteix en una metròpoli, Una ciutat altament industrialitzada que absorbeix una part important de l'excedent de la població del camp, que passa a engruixir les files del proletariat urbà, que s'organitza i connecta amb els moviments socials europeus a l'hora de reivindicar els drets de classe. Aquí és molt important el paper de la intel·lectualitat, que és el que nosaltres estudiem, perquè el seu estatus també canvia substancialment amb la construcció de la cultura de masses inherent a l'evolució social, econòmica i política post-revolució francesa i revolució industrial. Tal com explica Fradera, en relació amb el cas català, la intel·lectualitat romàntica que havia donat suport a la revolta liberal s'espanta davant les conseqüències de l'acció revolucionària i, sobretot, d'un fenomen que sembla que es va repetint en tots els processos revolucionaris a Catalunya, que és l'interclassisme, la transversalitat social d'una reacció que no sempre es pot etiquetar com a reaccionària i que és molt difícil de controlar, fins i tot intel·lectualment parlant, a causa de la complexitat d'una societat diversa com la catalana. El procés de creació dels Jocs Florals de Barcelona és indestriable, doncs, d'aquesta situació, diguem que anòmala, en relació amb el conjunt de l'estat espanyol i també en relació amb el conjunt de l'estat francès, igualment en procés de construcció a començament del segle XIX. En aquest sentit, fora interessant veure si Barcelona representa algun paper en el procés de construcció del discurs regionalista francès, o si són Marsella, Tolosa o Montpellier les ciutats que vertebren el moviment regionalista que també ha estudiat Thiès o que també ha estudiat Rafanell i en el llibre de Rafanell hi ha un llibre un epíleg de Robert Laffont que d'alguna manera apunta aquesta possibilitat. Per tant, jo no ho sé, però és una de les idees que m'agradaria posar sobre la taula. Barcelona té algun paper en aquesta construcció del territori, però ja no el territori que vèiem ahir limitat, sinó regional? La ciutat de Barcelona, doncs, serà presentada com una anomalia des del començament del segle XIX per part dels escriptors que posteriorment han entrat a formar part del cànon de la literatura catalana contemporània. Des de les trobes de l'Aribau, ell parla d'una ciutat invisible enmig d'una natura plàcida, Barcelona no hi és, fins a l'organització d'una festa literària oficial que té com a principal objectiu construir la imatge de la Catalunya ideal, que no és altra que la Catalunya socialment harmoniosa i econòmicament pròspera, liderada per una gran urbs que, pel sol fet de ser mediterrània i vinculada a la tradició clàssica greco-romana, ha de garantir la pau social. La construcció de la imatge i, consegüentment, de l'ideal de la Barcelona ciutat, que acostumem a situar en el marc del noucentisme, comença, de fet, en el mateix moment que la literatura, estretament lligada a l'expansió del periodisme, d'altra banda, es converteix en un dels principals instruments de construcció d'identitats, quan la identitat entra a formar part de les noves regles del joc polític i que, tal com explica Carlos Ferrera Cuesta, en relació amb els literats espanyols de 1860, els escriptors trobaran una via de professionalització i d'inserció a la dinàmica social a través de la política. La diferència entre els literats de què parla Ferrera Cuesta, que troben el seu lloc a Madrid, foco de oportunidades por su condición de sede del poder en un estado centralizado, i els literats que busquen el seu lloc a Barcelona, és que treballaran per a dues instàncies de poder distintes, en tensió constant, la relació entre les quals evoluciona d'acord amb un marc històrico-polític que transcendeix els límits de l'estat espanyol i que és incomprensible si no se situa en el context europeu i en la pugna entre l'Europa dels estats i l'Europa de les regions. Per això em sembla interessant plantejar el procés de construcció de la imatge literària de Barcelona com una història no només de dues ciutats, Madrid i Barcelona, sinó del triangle Barcelona, Madrid i París. En aquest context, que jo faria anar fins a 1867-68, abans de la Revolució de Setembre, la imatge de Barcelona es construeix a través de la literatura joc floralesca i d'un doble model de llengua programàticament culta, o bé medievalitzant, o bé ruralitzant, destinada a neutralitzar la llengua del carrer, la de Barcelona, el català que ara es parla i les formes literàries vinculades amb la tradició i l'humor. A la tradició de l'humor, perdó. Vehicle de les idees polítiques vinculades a l'acció revolucionària. Només dos exemples il·lustratius d'aquesta doble operació portada a terme a través del dispositiu dels Jocs Florals. Un d'aquests exemples l'he titulat el cas Víctor Balaguer, que és un nom que va sortir ahir repetidament. Víctor Balaguer pren o representa una opció liberal i en relació amb Barcelona es disposa a regenerar la ciutat per la via política. Començo per aquí. També poeta romàntic, dedicarà dues odes a Barcelona. La primera, en castellà, es titula A Barcelona, porta com a subtítol Despedida i és signada a Madrid el 15 de juny de 1845. La ciutat, identificada amb una dona jove i ambiciosa, hay nobles pensamientos en tu ambicioso anhelo que altivo señorea en tu frente juvenil, i és qualificada de coqueta i bella y amante per part del bardo que des de la llunyania li dedica míseros clamores i tristíssimo cantar. Com en el cas de l'Oda d'Aribau, la ciutat no hi és més enllà dels límits naturals que l'emmarquen. No veo ya las aguas en donde tus pies bañas. Mi pecho en este suelo no encuentra amor ni paz. Mis ojos no contemplan el manto de montañas que tu altanero cielo dibuja en tu alta faz. El que hi ha dins, tanmateix, sembla lluny de la placidesa que suggereixen el mar, el cel i les muntanyes que delimiten la ciutat. Barcelona és, entre d'altres adjectius que l'acompanyen, iracunda y prepotente. Mis ojos no contemplan la enguirnaldada frente que elevas iracunda con saña prepotente, que acaso de tu cielo la furia es impotente para abatir tu orgullo, pues glorias halla en ti. Y son tus glorias tantas, tan nobles tus pendones, tan grandes colosales y santas tus acciones, que por cantar tus hechos, tus ínclitos varones, lo que te sobra en gloria, de orgullo sobre en mí. Adiós, vergel de amores, no olvides Barcelona, al bardo que hoy te ensalza en mísero cantar, que si él en tierra extraña conquista una corona, con ella vendrá un día tu frente a enguirnaldar. La pròxima vegada que el bardo es torni a adreçar a Barcelona ho farà ja com a trobador de Montserrat, en una oda dedicada a lo rei del mar. Premiada amb un accèssit als Jocs Florals de Barcelona de 1861 dedicada al Casino Català Industrial de Sabadell, el poeta fa ús de l'ubi sunt a l'hora de parlar de les gestes de Roger de Llúria, el rei del mar, i de les grandeses i l'orgull de la ciutat a la qual s'adreça. Tus temps han passat ja, ciutat comtessa. Mar de ma terra, ja no tens per hostes los triomfadors estols que per ta via los greuges de la pàtria compromesa marxaven a venjar. Aquells eren tus jorns, ciutat dels comtes, los bons jorns d'en Roger, no avui que plores i viuda i sola i trista i desolada en va passes les hores sense que n'arribi a tu, com ans solia, amb l'alè de la dolça marinada, un eco de victòria cada dia. Ja tu no tens rogers, ja no tens llúries, més sí que els tens, comtessa. Dormits estan, però en ton seno viuen Encara, oh Catalunya, pàtria mia, pots ombrejar ton front amb llors de glòria. Si al mar ne llances a tus fills un dia, mostrant-los el camí de la victòria, la sombra d'en Roger serà son guia. Fruit dona el camp que té llavor, oh pàtria, i ardor les cendres que lo foc ne colguen. Alça ta veu, desplega tes banderes i reviuran los temps esplendorosos en què senyora i reina del mar eres. I en noms obscurs avui, demà famosos, renaixeran les ombres d'aquells héroes, cavallers de ton nom i te senyeres. Contaràs el rumor de tes victòries si del mar a obrir tornes tes campanyes, tus fills per héroes i tes naus per glòries, i tus dies, oh pàtria, per assanyes, com en los temps millors de tus històries. La nova reina del mar haurà de ser capaç de canalitzar l'energia dels herois del passat cap a la indústria i al comerç, i haurà de fer de capital de la pàtria mia, la pàtria petita, Catalunya, motor econòmic de la pàtria gran. Per això, Balaguer, polític liberal, a més de poeta i dramaturg, serà un dels principals defensors, diu, de l'orgull burgès i el treball dels catalans, i promotor del discurs del doble patriotisme que els Jocs Florals de Barcelona institucionalitzaran a partir de 1859. En aquests moments, la imatge literària de la ciutat que esbotza els seus límits, que enderroca les muralles i s'expandeix cap enfora tot absorbint els moviments migratoris procedents del camp i convertint els pagesos en proletariat industrial, amb tots els problemes i conflictes que això comporta, passarà pel sedàs del lema pàtria, fe i amor que determina els gèneres, com sabem, poesia enfront de la novel·la, els temes i la llengua, català i castellà, dels premis ordinaris, flor natural, englantina i viola, i extraordinaris del certamen, oferts aquests per institucions i associacions vinculades al poder econòmic de la ciutat. I es convertirà en un mirall imaginari i idealitzador de la ciutat moderna, just en el moment en què aquesta es converteix en un polvorí, 1868. Així, la primera gran transformació que experimenta la ciutat després de la Guerra de Successió, amb l'obertura del carrer de la Princesa, una via recta que travessa la ciutat medieval i connecta la Ciutadella amb la Rambla, que es va projectar als anys 20 i es van inaugurar als anys 50 del segle XIX, l'enderrocament de les muralles i la planificació de l'Eixample d'Ildefons Cerdà, amb l'acceptació del nomenclàtor proposat per Víctor Balaguer, i que tant la Marina Cucu com en Lluís Quintana com Sobirana han estudiat, que reprodueix sobre el mapa els símbols i mites de la història de Catalunya en el mateix sentit de les odes a Barcelona, del gaiter del Llobregat i del trobador de Montserrat, no és gaire diferent aquesta transformació, no és gaire diferent de l'esventrament de París i la construcció dels nous bulevards per part d'Haussmann. Aquestes dues grans operacions urbanístiques responen a una mateixa necessitat de la burgesia de mantenir el control social a través de l'ordenació i la monumentalització de la ciutat. Però, a diferència de les traces que deixa aquesta operació en la narrativa de Balzac o Zola, la literatura catalana presenta les ferides que provoca l'esventrament de Barcelona com una qüestió de sacrifici. Si vol tornar a ser reina, la ciutat comtessa o princesa ha d'aprendre a reprimir-se i a comportar-se. Em saltaré el segon exemple que tenia a veure amb Verdaguer, perquè de fet segueix aquesta mateixa línia. Esclar, en aquest moment, en relació amb els Jocs Florals, clar, hi ha l'entrada de la muntanya catalana en forma de Jacint Verdaguer, el Saló de Cent de Barcelona, però aquestes ferides són ferides d'alguna manera que el mateix Verdaguer patirà en la seva pròpia carn. Però clar, pensem, per això jo també ahir insistia a preguntar què passava el 1883, evidentment són els 25 anys dels Jocs Florals, però passen moltes coses al 1883. L'Oda a Barcelona de Jacint Verdaguer d'alguna manera recull totes aquestes idees que presenta Balaguer en El rei de la mar i que ara he intentat d'esbossar. Aquesta és la construcció de la Barcelona ideal, però aquesta construcció literària, que és una màscara, efectivament, cada vegada que hi ha una revolta, aquesta màscara, d'alguna forma, es peta, es destrueix. I aquí podríem anar seguint la relació estreta entre la imatge de Barcelona que surt dels llocs florals amb què passa a Catalunya durant aquests anys. I, clar, ens trobem que és un constant de construcció i reconstrucció perquè ha calgut tornar a construir la màscara perquè aquesta màscara ha desaparegut molt ràpidament. I sempre hi ha al darrere, i això és el que m'agradaria d'explicar bé aquí, sempre em sembla que hi ha un malestar social que barreja molt directament malestar des del punt de vista, diguem-ne, de crisi econòmica, i per tant malestar social i malestar nacional. Ho deixo aquí perquè me'n vull anar cap als Jocs Florals de l'exili per apuntar una altra idea. Aquí hi ha la construcció de la màscara, que es va, pensem en les odes a les odes a Barcelona, les diferents odes a Barcelona que s'han construït, i pensem per exemple en l'Oda a Barcelona de Pere IV de l'any 1936, després de l'altra gran revolució social a Barcelona. I dic això perquè en aquesta, diguem-ne, tercera i última part, que miraré de cenyir-me al temps, el que he volgut fer és analitzar a través d'un text, sobretot, o dos textos de Rafael Tasis, la imatge de Barcelona en els Jocs Florals de l'exili i la imatge de Barcelona construïda a través de diferents odes a la pàtria i d'una antologia que es publica l'any 1944 a París i que es titula A Barcelona, a Barcelona, on hi ha un recull d'odes a Barcelona. Aleshores, el text primer de Tasis és un text que sorgeix també dels Jocs Florals. En aquest cas és el Premi Patxot als Jocs Florals de la Llengua Catalana de 1959, celebrats a París, a l'Amfiteatre de la Sorbona, per commemorar el centenari dels Jocs Florals. I aquest text és un volum d'unes 500 pàgines, publicat l'any 1997 per la Diputació de Barcelona i que es titula Els Jocs Florals de Barcelona, l'evolució del pensament de Catalunya 1859-1958. Per què els Jocs Florals de la Llengua Catalana? És interessant, d'entrada, el discurs del president dels Jocs de 1946 a Montpeller, Antoni Rovira i Virgili, per introduir aquesta idea. Aquests són els primers Jocs Florals que es van poder celebrar a Europa després del final de la Segona Guerra Mundial. Aquest discurs presidencial evoca la migració, diu Rovira i Virgili, més forta que mai hi hagi hagut a Catalunya, unes 200.000 persones, que s'abocava damunt d'aquestes terres, està parlant de França, germanes, on molts emigrats han trobat acolliment, afecte i ajut. Quan França s'ha vist lliure dels ocupants i ha tornat a ser una terra de llibertat, els exiliats hem pogut recobrar els nostres drets d'home. Per això podem celebrar lliurement a Montpeller, capital moral de la Catalunya exiliada, de la diàspora, la festa dels Jocs Florals que no es pot celebrar a Catalunya. Quin goig si l'any vinent tots plegats la celebrem a Catalunya. 1946. Rovira i Virgili acaba el seu discurs amb una peroració abrandada. Avui som aquí per celebrar la festa de la poesia i de la galania i també per declarar que Catalunya, poble de 10 segles de vida nacional, no pot ser destruït per l'opressió d'uns quants anys negres. Que allò que van fer Guifré i Jaume I no ho pot desfer cap dictador, sigui pompós o escarrancit. Que la llengua catalana, perseguida i escarnida, manté la seva vitalitat popular i el seu alt conreu literari com una flama que no s'apaga mai. Que aquesta llengua, suau per expressar els sentiments de tendresa, ferrenya per expressar els sentiments enèrgics, aquesta llengua olorosa i gustosa, que és crit i és cant, que és al·leluia i és plor, els catalans la posem cada dia més alta en els nostres sentiments i en els nostres pensaments. El sol i gloriós que va ocupar la nostra dinastia nacional no és avui un lloc vacant a la disposició de cap pretendent. Està ocupat temps ha per la llengua catalana, que és la comtessa i la reina dels nostres cors i de la nostra nació. De Barcelona, comtessa, a la llengua, comtessa. Barcelona fa temps que ha desaparegut de l'imaginari dels Jocs Florals en aquest moment, i ha estat substituïda des del punt de vista simbòlic per la idea de territori, vertebrat a través d'una llengua i d'un paisatge comú, idealitzat ara, 1946, a més, pel vel de l'enyor. En aquest context, Barcelona, una determinada Barcelona, no deixa de ser una nota dissonant. Per això, és interessant, crec, remarcar o destacar el llibre de les Odes a Barcelona, que ara he dit, a Barcelona, editat a París per Rafael Tàsis i il·lustrat amb Aiguaforts de Carles Fontserè i destinat al públic de l'exili. És interessant, crec, perquè recull les Odes a Barcelona de Verdaguer i de Maragall, l'Oda novíssima a Barcelona de Josep Maria López Picó i una Oda a Barcelona de Pere Guilanyà. I, en canvi, no fa cap referència a l'Oda a Barcelona de Pere IV de l'any 36. Com escriu Tàsis, sí, la qüestió és aquesta, A la introducció del volum hi ha ciutats, diu, que són estimades amb un amor sense reserves. París, Viena, Roma, Rio de Janeiro, congrien l'admiració general i nuen per sempre el cor amb els màgics lligams de llur bellesa. És el pas dels segles que ha patinat els edificis i ungit de prestigi les perspectives urbanes. És la meravellosa coincidència de totes les gràcies en un indret que els homes han escollit per aparar-hi llurs tendals. Pintors, poetes, visitants que cerquen vestigis d'història o turistes assedegats d'emocions i magatzemadors de records, tots coincideixen a cantar les lluances d'aquestes ciutats que són el punt dolç d'una civilització, el compendi de les excel·lències que l'ésser humà pot reunir quan construeix per al futur. Barcelona no és d'aquestes privilegiades. Enmig d'una plana frescal voltada per un amfiteatre de muntanyes de mitjana alçada, amb un riu a llevant i un altre a ponent, abocada a la mar que havia de ser la més generosa de les padrines, Barcelona naixia ungida de totes les gràcies naturals. La fada maligna de les rondalles no devia, però, ser convidada al bateig. I el present indesitjable que va deixar damunt el bressol de la petita Barcino s'ha fet gran com ella, ha proliferat com ella, ha assolit una desmesura en relació amb les dimensions de les ciutats, de la ciutat del segle XX. El problema de Barcelona, segons un citostasis, un barceloní que estima amb follia, com tots els barcelonins, diu, la seva ciutat, El problema de Barcelona, dic, segons Tàsis, és massa sovint la urbs del mal gust, la metròpoli de la mesquinesa, i així i tot, diu. L'amor, afirma Tàsis, és el sentiment que lliga els quatre poetes i les quatre odes escollides. Diu, però és un amor inquiet, un amor que coneix la gelosia i que empeny vers un ideal de perfecció. Un amor que critica severament les tares, un amor que repta o que guia. No és el beat sentiment d'admiració la possessió satisfeta d'una bellesa sense defectes que li és llegut d'experimentar el poeta que canta un París de cúpules i d'agulles daurades arredossat als meandres del Sena o una Viena plena de palaus de marbre que es reflecteixen en el Danubi. És un efecte molt més complex, molt més dramàtic. I fins i tot tràgic, això ho dic jo. Tàsis, tot parafrasejant l'Oda de Verdaguer, es refereix positivament a la petita provinciana que esdevé, cito, matrona que reneix del seu abaltiment i que es disposa de nou a conquerir el món. Però no ho aconsegueix. Sempre, diu Tàsis, acaba fent acte de presència la barcelonota. Recordeu el terme de Foix, de J.B. Foix, 1919, a la Cònsola. Per això, recorre la veu de Joan Maragall, el patrici barceloní que no s'enlluerna per la bellesa externa de Barcelona perquè la sap jutjar en allò que val i sap que hi ha una bellesa perdurable, i cito, perquè és feta de la mar i del cel i de les muntanyes que la volten, darrere la seva creixença, i cito, desmesurada, i també en la seva barroeria, en el seu mal gust, en els seus arrauxaments i en les seves rebel·lions. I Tàsis, des de l'exili, coincideix amb Jaume Vicenç Vives a l'interior en el diagnòstic que fa dels problemes recurrents amb què es troba la ciutat. La barcelonota és, doncs, conseqüència directa del creixement desmesurat, es diu, d'una ciutat que en 100 anys passa de 100.000 habitants a 1 milió. Una ciutat tentacular, monstruosa, desbordada, que es farà novament visible en l'enterrament multitudinari de Durruti. Això es va espantar, per exemple, una persona com Vicenç Vives el novembre de 1936. Diu Tàsis, manca una continuïtat en la formació de Barcelona. O potser, afegeix, el que passa és que el salt ha estat massa brusc. I diu, aquesta enorme creixença privada de direcció ha duc feta contra la voluntat de l'Estat d'una ciutat que no té prerrogatives de capital i es veu lliurada a les impulsions anàrquiques que es deixen sentir en totes les capes socials de la població, situa tanmateix Barcelona en el primer rengle de les ciutats mediterrànies i la notorietat li és encara guanyada per les seves convulsions, revolucions, motins, guerres civils. La carn de la ciutat, com el seu fang, ha estat pastada amb sang dels seus fills. Aquí hi ha Pere IV. Però no hi és l'Oda. Hi ha també Maragall, òbviament. En aquest fragment, Tàsis parafraseja Maragall, però en realitat s'està referint a tot el procés que segueix la ciutat de Barcelona durant el primer terç del segle XX. I posa un èmfasi especial a reivindicar des de l'exili, amb la recuperació de la novíssima Oda de López Picó, la Barcelona ben plantada. Tàsis la compara amb Afrodita, a la qual el poeta demana que accepti oblidar el pastoret d'on vens, el teu amor primer. Les referències a la muntanya són òbvies. Recordem el pastor i la sirena de Maragall. Maragall planteja la unió, del pastor i la sirena. Les referències, per tant, aquí són... I li proposa de casar-se amb el mar. El mar, diu López Picó, se't dona tot. Si ara et donguessis tu, ell és dèbil d'ençà que t'ha dit en sa febre el misteri amorós fet de llums i tenebra. Dóna't el mar, ciutat. De prop que n'ets, tot just mig de cantar la fas d'un bes tindràs el gust. Bes d'amant, tremolós i càlid. Gràcia viva, sàpigues dar-li com si en un festí furtiva t'aprengués la delícia llaminera de dur els llavis a la copa que serva el vi d'or pur. Després un altre bes i un altre bes encara, ciutat, de besar el mar, no siguis mai avara. No tinguis por, que el mar és lluny, també és repòs. Mar en contemplació, mar serè, mar espòs. Si en el desig ets tu, senyora d'ell, vinguda la pau, fes com si fossis el seu albir moguda, que tothom pugui dir com elogi preclar, Barcelona, ciutat, la de casa, del mar. La de casa. Aquí sí que hi ha una mica de perspectiva de gènere, de la manera com ho llegeixo. D'equívoca bellesa de noia i de matrona a la de casa. Així, diu el poeta, alta com ets i dreta vora el mar, és com jo, Barcelona, t'he volguda estimar. Però voler no significa poder. I Tasis, l'antòleg, elimina qualsevol referència a la inquietud, al turment de la ciutat, que, i cito, de vegades distreta, es guardes les muntanyes, talment si les paraules del mar fossin estranyes, la que renuncia a ser la de casa. Rossinyol tenia una pintura, un retrat de la seva dona que la va titular La de casa, La que renuncia a ser la de casa i es transmuta en marmanyera i bruixa frenètica, eliminant d'un llibre destinat a un públic essencialment catalanista conservador l'Oda a Barcelona de Pere IV. No ho explicita, però n'és sens dubte plenament conscient quan presenta el poema que tanca el volum, una Oda a Barcelona de Pere Guillalanyà, farcida de tots els tòpics de la Barcelona ideal, d'aquesta manera. Diu així altra vegada Tasis. D'aleshores ençà, quantes coses no han passat a Barcelona. L'Oda de Guillalanyà és de l'any 1943. Aquesta trentena d'anys que va de l'Oda de López Picó a la de Pere Guillalanyà es feixuga d'història i calenta de sang. I sembla escaient que sigui un poeta jove i allunyat de Barcelona, tants n'hi ha avui, que la veu els és defesa i la llengua no pot ressonar en el clos pairal, el que evoqui entre els miratges de l'enyorança i les visions del demà les gràcies d'aquesta ciutat que portem gravada a l'esperit tots els barcelonins i tots els catalans. Entre les boirines del record apareix bella com mai no l'havíem vista. És el nostre desig qui la fa així? O bé les imatges del poeta prefiguren un esdevenidor en el qual les convulsions seran només un oblidat malson, la gestació dolorosa d'un món més perfecte, on el lliure treball de construir la ciutat, en majúscules, serà l'obra de tots els lliures ciutadans? I Tasis acaba la presentació de les odes amb la seva particular i nostàlgica oda a la ciutat llunyana. Qui sap, ningú li ha pogut prendre a Barcelona aquell sol que pinta d'or i de rosa totes les pedres i aquell cel que posa un somriure damunt totes les tragèdies. Ningú li ha pogut prendre l'orgull i la responsabilitat d'ésser avui i sempre el cap i casal de Catalunya, la ciutat de la Mediterrània, la capital de les inquietuds i les revoltes. Ningú no pot llevar-li de la Rambla la flaire de mar i de roses, ni els cants de joia de la nit de les caramelles, ni els espinguets de la tenora en un vespre d'estiu. Ningú no pot privar-la de l'amor que tots els seus fills li han consagrat i que, lluny d'ella, poetes i artistes continuen a servar-li. Si Barcelona ha dit sempre el pòndol de la vida catalana, hem de fer que continuï per aquesta via, que sigui la ciutat del seny, i de la joia, de la llibertat i del treball, la ciutat que no escampa arreu destrucció i odi, sinó amor i cançons. Quatre odes, quatre poetes, quatre veus diferents, al llarg de 60 anys, el mateix crit amorós es perpetua. Barcelona, ciutat vella, ciutat malaurada, ciutat de les velles pedres i de les cases flamants, ciutat del sol i del mar i de les nits remoroses, capital de la mesquinesa en un indret meravellós. Aglomeració caòtica d'edificis emmarcada per boscos orejats de pins i per jardins que ofeguen la muntanya sinistra. Com t'estimen els teus fills? En la joia com en el dolor, en la glòria i en la ignomínia, en la pau i en la guerra. I sobretot en aquesta llunyania teixida de records on ets més present que mai, en la llunyania de l'exili. Començaré, ho deixaré aquí perquè voldria relacionar aquest text, que d'altra banda és preciós, amb el que va sortir ahir a la tarda a propòsit de, bueno, quan parlàvem del franquisme, o de l'antirepublicanisme. Em sembla que també des de la perspectiva de l'exili en relació amb Barcelona, aquí hi ha tota una tradició que la gent de l'exili, concretament Tasis, també la gent de l'exili, intenta d'apartar del que serà el model de la ciutat ideal pensant novament en el retorn. Les odes a Barcelona són de l'any 1944. El 1945 els Jocs Florals se celebren a Bogotà. El 1946 ja a Montpellier. El 1948 Josep Carner presidirà els Jocs Florals de París. I en aquest moment s'està reconstruint la imatge de la ciutat de Barcelona. Però fixeu-vos, aquesta imatge de la ciutat de Barcelona no té la Barcelona que protagonitza la bruixa frenètica, que protagonitza també l'oda a Barcelona de Pere IV. Ho deixo aquí, construcció i reconstrucció, però sobretot amb un intent de mostrar també la importància de Barcelona com a paisatge, paisatge urbà. Però d'aquest paisatge urbà idealitzat, allò que en desapareix moltes vegades és l'interior de Barcelona i en queda l'amfiteatre. Bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Mita, i també per ajustar-te també al temps, de manera que has recuperat fins i tot 5 minuts de temps que ens permeten tenir ara doncs, un quart o 20 minuts per al debat, cosa que té molt d'interès. No? Ja estava previst que hi hagués un espai, però encara podem, com que hem començat una mica més tard, doncs aquí hi ha un espai per al debat i per les preguntes i els comentaris. Maria. Els micros ara vindran.
Bé, en primer lloc, moltes felicitats per aquesta magnífica conferència que ens ha suscitat moltíssimes coses. Jo podria només fer un parell de, diguem-ne, com de particular, diguem-ne. En primer lloc, el Tasis està obsedit per la idea de Barcelona, perquè ja en tots els debats està obsedit per la idea de la novel·la sobre Barcelona. Clar, obsedit en primer lloc per les imatges que com sabeu, tots els porters en vacances de 8 dies, que deia ella les crítiques, havien fet sobre la Barcelona del districte 5è i tot això, és a dir, la imatge de la Barcelona de port, de mariners, de prostitució, etc. Aquell districte 5è, deia el Tarsis, que ocupa mitja Barcelona. I de l'altra banda, la idea aquesta de fer una novel·la ciutadana que de fet se'n surt pràcticament com a cosa que pugui quedar avui dia amb la primera versió. La segona versió, la que normalment la gent ha llegit, és més bona literàriament, però perd moltíssim respecte a la idea de la ciutat de Barcelona, que dona una novel·la com a l'home, que recull, aquest tros que t'has saltat del Verdaguer, recull el mite verdagueria absolutament, aquesta escena que l'home puja de Sant Joan i puja a Montjuïc i fa una descripció que és exactament des de la falda de Montjuïc, profundiu de riu, gestès. I amb això, el mite de Barcelona ha quedat que es construïa també a partir de la ciutat com a procés d'industrialització, com a gran cosa, etc. i fins i tot amb aquesta cosa molt verdagueriana del començament, clar, ha quedat truncada per la Barcelona revolucionària, per la pèrdua de la guerra, etc. Clar, hi ha una cosa també en el Tàsic que sempre hem de tenir en compte, i en el Tàsic en tota aquesta generació, que ja sí que la tenim en compte, però per si els estudiants, allò, que sempre hem de tenir en compte quan diuen allò, la cosa de Barcelona i que no és com París i tot això, és que la revalorització del modernisme que nosaltres després hem viscut, però que hem viscut ja d'adults, perquè jo recordo que de fer vaga davant de tancar-me davant de la casa del Fènix perquè no la tingués a terra. Sí, sí, clar, sí, clar, sí, 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 per tant, quan diuen també aquest caos i aquesta pastisseria, que això ja ho diuen el Moreno, ho diuen tots, perquè aquest sóc els agrada és el racionalisme i el Rodríguez Arias, però clar, després se van a l'exili a 4.16 racionalistes a Barcelona. Llavors hem de tenir en compte que quan critiquen també la cosa arquitectònica és que el modernisme no els agrada gens. Això pel que fa al Tàsis. Per tant, hi ha una imatge que també està una mica distorsionada perquè les gràcies que ara li podem veure a Barcelona i que lamentablement ens va amb un ple de turistes, doncs clar, no és la mateixa imatge que tenien ells. I després, respecte a la qüestió de la inclusió en aquell magnífic conjunt d'odes que es publica a París, de l'Oda del Pere IV. Clar, perquè l'Oda del Pere IV és que vista avui, però clar, tot això té un procés, perquè clar, en la lectura de Josep Maria Balaguer, l'Oda del Pere IV té també aquesta part palincèstica o paròdica, etc. Després, clar, el Pere IV, respecte a la imatge de la ciutat, canvia molt com canvia respecte a la idea revolucionària i política entre el 36 i el 38. Clar, de manera que en el moment, per exemple, dels bombardets del 16, 17 i 18 de març del 38, ella escriu aquell poema que es diu País, que parla de Barcelona, i diu, ara m'he intentat recordar la memòria, diu allò de l'illa més dolça, el més amant espai. O sigui que la Barcelona, després de tot el que ha passat, del prou del compàs, ja no és un poeta revolucionari en aquell moment.
No, no, clar.
I aleshores és que Barcelona torna a ser la illa més dolça, el més amant espai, i recuperarà després a l'exili la idea de Llibau en el poema publicat a Saló de Tardor, que és aquell que fa la volta de tot cel, com sempre blava, sostre de tes presons esdevinguda. I per tant, és torna a ser la Barcelona, la idea de ciutat que agafa de l'Esbau, la volta de tot cel claríssimament, però que ara és sostre de tes presons. Clar, jo no sé fins a quin punt, a vegades m'ho he pensat això, per què no hi és en aquest volum? I he intentat a vegades donar aquesta explicació, perquè clar, en el mateix moment dels 40, ells estan molt sobre l'evolució també política i ideològica que respecta a la qüestió revolucionària i vist que hem perdut la guerra i que per tant que potser la ciutat de les flames no calia tant i en canvi potser calia guanyar la guerra i realment el Pere IV està una mica, això es veu molt a les corrades, de regent, demanar perdó, aquesta idea de ho hem fet molt malament,
sí. Tots, tots ho tenen.
Sí, sí, tots ho tenen.
Uns i els altres.
Sí, sí. No sé, jo no tinc resposta pel que estàs dient, perquè jo l'única cosa que he intentat fer és exposar-ho, no? Perquè també em vaig trobar amb aquesta qüestió que mires les obres i dius, i on és la de Pere IV, no? I clar que una cosa és llegir-ho des d'ara, però a mi m'ha interessat de situar-ho també en aquest moment, que és el moment de 44, 45 i 46, no? Quan hi ha totes les possibilitats obertes però que es tornen a tancar, eh? Jo evidentment tampoc no he... ara, sí, el que em passa sempre, no? Que començo a estirar fils i que això hagués estat insuportable. I per això he anat a agafar més aquests textos que són molt, molt, molt bonics, no? Però jo tinc la sensació que, clar, que necessito una anàlisi aprofundida, però d'aquest moment, no? Perquè tot és possible, per tant, estan pensant en un altre. Barcelona. Hi ha un moment en què la Víctor Català parlarà d'una tercera renaixença, que també se'ls en va en orris. Però vull dir que tenen constantment, o sigui, és un constant va i ve, no? I perquè sempre apareix aquesta Barcelona que volen tapar. I per això és tan interessant, no?, que després fins i tot Pere IV deixi els carrers per centrar-se cap al blau del mar i del cel, no? I això és, aquesta és una constant. Però, bueno, ostres, moltes gràcies pel que dius, perquè això és per anar a veure què passa, no?, amb aquestes odes.
Hi ha més coses? Sí. Voleu.
Un altre tema.
Sí.
El 1974, els jocs florals es diuen a la llengua catalana. Les circumstàncies del 74 i del 39 són completament diferents. Podria haver alguna relació mental entre una circumstància i l'altra que porten amb aquest canvi de nom? Aquí hi havia unes tensions internes, sobretot amb mallorquins.
Sí.
Catalans, potser en Damià ens en podria dir alguna cosa. No li no li és.
No, ho ha dit en el seu productiu de Núria.
No.
Ah. Diu que la Margalida Tomàs va dir en els seus articles. Sí, sí. Això, jo m'apunto això, perquè ara no hi hauria caigut, perquè d'això ara no ho recordava. O sigui, el 1874, això és, clar. És que el que és interessant és anar veient cada joc floral, perquè és que en cada celebració dels Jocs Florals hi ha unes tensions, perquè clar, les tensions internes dels Jocs Florals de Barcelona durant tota la història, bueno, és que són increïbles, no? Però clar, sí que estaria molt bé de mirar això.
Va ser conseqüència d'una discussió interna, doncs, sí. D'aprofitar majories i minories, només va durar un any, van guanyar els altres.
Van guanyar els altres. No, no, jo d'això em prenc nota, sí, sí. Moltes gràcies.
Espera,
que quedi...
Més enllà de que siguin de Catalunya o siguin de Catalunya, per tot el domini lingüístic, en un moment determinat, el Marià i el Pau de la seva casa, el l'any següent...
1874.
L'hegemonia de la llengua. No, 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 no,
no, no,
explorat. Només tinc aquesta intuïció. distinció per la presència que encara tenen els valencians en aquest any, bàsicament a través de Maria Aguiló.
Molt bé.
Una altra intervenció. A mi m'ha fet pensar aquesta idea final d'apartar els fets revolucionaris, no sé si ho simplifico molt, però volia suggerir pel que jo he estat mirant pel tema franquisme, i el mateix any 44 és quan, en la commemoració privada interna dels Jocs Florals de Barcelona, Gaziel fa el discurs, el desconhort, en què hi ha tot aquest... ara et diuen autocrítica, no?
Sí.
Què hem de fer? Autocrítica. Però sempre havia pensat que era una autocrítica, doncs, genèrica i molt present en els discursos d'aquella època, no? Des dels que la fan tan... fan una autocrítica tan forta que es passen a l'altre bàndol, fins que els que es consideren resistents, però que fan autocrítica sobre el que hem fet, que no ho hem fet bé, que per això ens trobem en aquesta situació. Però, esclar, potser ara veient que també a l'exili hi ha autocrítica, deies, i pensant en el retorn i pensant en una d'allò, doncs potser s'han de posar en paral·lel, ja que són del mateix any. El discurs del desconhort és del 44.
No, per això ahir quan tu vares parlar i vares plantejar aquest tema, i després l'August també va plantejar una idea que m'hi vaig agafar molt ràpidament, és... Bé, aquí hi torna a haver un procés d'autocrítica, efectivament, però també de selecció.
Sí.
Perquè, o sigui, és autocrítica per una banda, però aquí estem construint o s'està construint un imaginari, i per tant són unes peces que ja venen d'això, segurament de més enllà, però com a mínim de l'Aribau, i que a través d'aquest... dispositiu, no?, que ens permeten els Jocs Florals, doncs aquí van sortint unes imatges que es van repetint, i per tant tu t'agafes a una o t'agafes a l'altra, i si utilitzes el terme barcelonota vol dir una cosa, si no l'utilitzes vol dir una altra. Els fets revolucionaris, Barcelona, o sigui, són els fets revolucionaris, i per tant FAI i totes aquestes i anarquisme, etc. Però és clar, quin és el paper del republicanisme aquí? Jo penso que hi és, això, també, saps? O sigui, l'autocrítica va més enllà dels focs al carrer, per dir-ho d'alguna manera, sinó que hi ha més coses. Però això és el que justament em sembla que val la pena d'anar analitzant a través de l'anàlisi del discurs, no? Del discurs i dels discursos que generen els Jocs Florals, que a més no són un bolet, sinó que van perfectament imbricats amb la història, amb el procés històric, no?